León, que ens contextualitza sonorament el següent convidat. Ell és en Noel Vicenç Boileau, nascut al Quebec, professor de filosofia, i que demà a les 6 de la tarda farà una conferència, una xerrada, una presentació de la seva primera novel·la, A Topos. A on? Doncs a l'Escola Oficial d'Idiomes, o dit d'una altra manera, a l'Institut IES Marc Ferrer. El tenim aquí assegut amb nosaltres i parlarem una miqueta de la seva novel·la i de les distopies i, sobretot, també de filosofia. No deixa de ser ell un doctor en aquesta matèria. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per venir. Escolta, nascut al Quebec, disculpa, això és el primer que em sorprèn. Un quebequès que ve aquí a Formentera a fer una conferència sobre una novel·la distòpica. A veure, com vas anar això de néixer al Quebec? Temes familiars?
Doncs ma mare és del Canadà, mon pare és de Mallorca i vaig néixer al Quebec perquè eren allà. Als 5 anys vaig venir a Mallorca i des de llavors he estat allà. Ara estic aquí a Formentera fent de professor de llatí i grec a l'IES Marc Ferrer.
Ah, molt bé, estupendo. Escolta, Noel, a part de professor de clàssiques, no?, de llengües clàssiques, ets filòsof?
Bé, es pot dir filòsof. Ensenc filosofia, soc professor de filosofia a la secundària.
Ets professor de filosofia de secundària, però ets llicenciat en filosofia?
Sí.
Molt bé, llavors, en fi, si un enginyer quan acaba enginyeria és enginyer, un filòsof quan acaba filosofia, almenys, objectivament, almenys, diríem, nominalment és filòsof, no?
Es podria dir que sí, també... encara que sigui etimològicament, l'amant de la saviesa, sí, sí.
La mà de la saviesa, aquí el nom en grec de filosofia. Molt bé, escolta, vens a presentar a Topos, que bàsicament va en un futur no molt llunyà i en un lloc que podria ser qualsevol. Un home indignat publica un escrit que remou consciències i desferma un seguit de manifestacions. Aquest home, en Gerard, creu tenir el control de la situació i haurà de decidir si escolta la petició del govern de retractar-se les seves paraules o liderar la revolució que s'està gestant. En Gerard és un idealista d'una altra època i està a punt de ser arrossegat per la voràgina dels esdeveniments, el que posarà a prova tot el que ell creia saber sobre la realitat política. Vas començar a escriure aquesta novel·la molt jove, no?
Bueno, segueixo sent jove. La vaig començar a escriure amb 24 anys i la vaig acabar amb 27.
És bé, et segueixes sent jove. No em vas néixer l'any 90, per tant, enguany em faràs 30.
Sí.
O sigui que sí, segueixes sent molt jove. Això no t'ho treu ningú, Noel. Escolta una cosa. Com va això de començar a escriure una novel·la abans de fer filosofia i després, i acabar-la, quan has acabat de fer filosofia? A priori, un tendeix a pensar que filosofia ha de ser una carrera que pot canviar molt la visió de les coses a qui l'estudia, no?
Sí, efectivament. En primer lloc, la vaig començar a escriure quan estava al segon o tercer de carrera. Uh-huh. I el que em va inspirar va ser en una classe de marxisme quan van mostrar el que era la superestructura de Marx. Uh-huh. I a partir d'allà em va dir, com qualsevol pensador autoritari, com podria dur això a la realitat? Evidentment, a una realitat alternativa que escric en un llibre. I el fet és el següent. La meva visió ha anat canviant molt. De fet, no coneixia l'existencialisme francès, per exemple, que uh-huh. la novel·la veu moltíssim d'això.
Sartre, per exemple, Camus, sí. L'absurd, sí, bueno, l'existencialisme.
Sí, l'existencialisme francès. Sobretot era Jean-Paul Sartre. Més del Jean-Paul Sartre de L'Être et le Néant, del Ser i la Nada, que seria, uh-huh. que no el Sartre de l'existencialisme és un humanisme.
Uh-huh.
Però bé, la visió canvia, és cert, però en primer lloc el que em vas proposar va ser fer una novel·la que entretingués. Aleshores, uh-huh. l'havia d'acabar.
Molt bé, llavors doncs, la vas acabar amb el que tenies fet tres anys abans, no? Dius que en una setmana vas escriure el primer terç de la novel·la, no?
Efectivament, va ser quasi com una inspiració voraç. Em vaig posar a escriure i la primera part va ser una setmana. La segona part vaig tardar més temps i la tercera també. El fet és que un cop ja ha escrit tot l'esborrany, en els 27 anys ja la vaig revisar i com que té 28 capítols, senzillament perquè vaig dir la publicaré en 28 anys, va ser un càlcul, i aleshores vas fotre un capítol més allà enmig.
Escolta, deixem preguntar-te, estem preparats en 24 anys per escriure, per començar una novel·la? Hem llegit prou? Sabem prou coses?
Té errades. Fins i tot, ja estic començant a preparar la segona i veig que és una obra, podria dir, fins i tot immadura, comparat amb el jo que sóc amb 29 anys. El fet és el següent. Mai és massa prest per posar-se a escriure, sempre he tingut aquesta inclinació literària, i arriba un punt que, no sé, vaig sentir aquesta necessitat d'escriure, la cosa va arribar bé, vaig arribar a acabar-ho, i ho vaig enviar a moltíssimes editorials, i una va dir que sí que me la publicava, Ediciones Alfeizar, a València.
Escolta, una altra cosa que sorprèn és la revisió exhaustiva. Vas estar molt de temps, diríem, fent allò que tots aquells que han escrit algun cop, en fi, ho diuen, és editar. I tu has estat un any editant, no?
Sí, de fet crec que he llegit la novel·la unes 7 o 8 vegades ja, i va arribar un punt que ja no la reconeixia ni com a meva.
Sí, havia agafat una entitat pròpia, no?
Exacte, ja és com el pare, quan té un fill i és una part seva, però ja és un individu totalment separat d'ell, d'altra banda.
Escolta, tu dius que llegies molt, que sempre t'has tingut una inclinació allò literari. Què llegies quan eres adolescent, sobretot?
De tot. El primer llibre que vas llegir per voluntat pròpia va ser el Memorial de Tabarca, de Pons Pons. I a partir d'allà vaig començar a llegir pràcticament tots els llibres que em caien a les mans.
Indistintament, en català, en francès i en castellà?
Indistintament. He de reconèixer que ja, més o menys en la meva etapa universitària, em vaig inclinar més per les lectures que estaven en castellà, més que res per la facilitat que es té per trobar llibres en castellà, la llengua que es parla més, és el que hi ha. I me va agradar molt el que era la distopia, i vaig començar en 1984.
Orwell, molt bé.
Orwell, sí. I quan vaig començar a llegir més novel·les distòpiques, com Fahrenheit, no me'n recordo la temperatura exacta, de Ray Bradbury.
453, no? 451.
No me'n recordo exactament.
Ray Bradbury, molt bé.
I Un món feliç, de Huxley, entre altres. O fins i tot, quan vaig començar a fer la tesi doctoral sobre Ortega i Gasset, i vaig llegir La rebel·lió de les masses, vaig veure que podria tirar del fil de qualque cosa interessant, i és, i si jo faig la meva pròpia novel·la distòpica i la faig com a mi m'hagués agradat llegir-ne una?
Les masses, en aquest cas Ortega Gasset, i les distopies, les novel·les distòpiques, has citat a Orwell, a Bradbury, a Huxley, fins i tot podries haver citat a Philip K. Dick, no?
I tant que sí.
Per exemple. Escolta, per exemple, Fritz Lang, no? Ara em ve el cap Fritz Lang, no? El director, doncs, de Metrópolis, no? Estem parlant, doncs, dels anys 20, el primer cinema que es fa. No deixa ser ja una primera reflexió sobre l'home convertit en massa, no? T'ha interessat molt sempre tot el que és la traducció literària, cinematogràfica, en qualsevol manifestació artística d'aquesta realitat, de l'home i la massa?
Sí, perquè és el jo contra el tot. El fet és el següent. Quin poder té un individu? La meva novel·la intento treballar, o fins i tot va ser una reflexió sobre què era la llibertat. I ho treballo en molts aspectes de la novel·la. I arriba un punt on, d'acord, pots prendre el que seria la pólvora i començar el que seria una revolució, però arriba un punt que fins a quin punt tens control d'això? La massa, aquesta com a entitat que no és uniforme i que actua d'una manera quasi estranya, que és l'esperit del nostre temps, ara, per exemple, en l'escàndol del coronavirus, el que està passant, que el que seria, per exemple, les institucions, els estan dient tranquil·litat, seguiu-les aquestes instruccions i no passarà res, però sembla que ha de ser la fi del món a vegades quan es llegeix a internet. És això, és l'individu, el que pot fer un, i què passa quan els esdeveniments t'arrosseguen cap a una banda o una altra.
Una pregunta. Creus que estem sobreexposats avui dia a tot el que és producte distòpic? Sobretot a través de les sèries que consumim bulímicament, no? Per exemple, doncs, Black Mirror, Years and Years, El cuento de la criada, les grans sèries d'èxit avui dia, tenen una naturalesa distòpica. Creus que s'està banalitzant una miqueta el concepte i el que implica una distopia?
No tinc una resposta clara per això. El que sí que veig és que el fet és que nosaltres tenim aquest boom de les distopies podria respondre, per exemple, a una preocupació. És a dir, estem veient que tal i com van les coses, canvi climàtic, ara per exemple una nova infecció vírica, anant malament. O per exemple la crisi del 2018, quan va sortir el terme de generació perduda. El fet és, tal volta estem abocats en un futur que si no fem qualque cosa podria ser bastant pitjor del que jo descrivo a la novel·la.
Sí, tens aquesta visió tan i tan pessimista?
Bé, pessimista també perquè és més entretingut i ven més.
Molt bé, escolta una cosa. Per exemple, Cuarón, Hijos de los Hombres, una pel·lícula que descriu un escenari un pèl similar al que descriu almenys la sinopsis de la teva novel·la. Aquesta necessitat de que hi hagi un líder veu una miqueta de la teva participació. Hem llegit, per exemple, el moviment del 15M, per exemple.
Bé, en el seu moment vas participar també en el 15M, també vas participar a les Camisetes Verdes, i, volgom o no, en un moment donat, un moviment acaba cristal·litzant o fogocitant en el que seria una cosa que es pugui reconèixer. Un exemple, Podemos diu que és l'hereu del 15M, ho ja podríem discutir o no, però diguem que hi ha gent sempre que reclama el que seria un moviment popular. I al cap i a la fi, si una cosa segueix endavant, pel que sigui, és perquè hi ha algú que agafa el testimoni i intenta empènyer tot això.
Escolta, mos deien alguns filòsofs que aquesta que vivíem era l'època de l'individualisme, de la poca capacitat empàtica, una miqueta del narcisisme. Estic pensant en Gilles Lipovetsky, per exemple. En canvi, al mateix temps, és una època en què, com tu expliques en el teu llibre, o pel que, sense haver-lo llegit, el que entenem doncs, que, de la sinopsis, és una època en la que som fàcilment manipulables com a conjunt. No és un contrasentit de tot plegat?
L'ésser humà és un ésser contradictori, ja per se. I aquella persona que, per exemple, exigeix que vol ser un individu i que vol estar separat de la massa i distanciar-se, és la mateixa persona que, per exemple, vesteix texans. No podem obviar que estem en un món cada cop més globalitzat, fins a tal punt que fins i tot les tribus amazòniques ja vesteixen com nosaltres. Això seria quasi com un signe de lo que seria aquesta uniformització d'Occident cap a la resta del món. Sí, reclamam a ser únics, però de la mateixa forma que reclamam a ser únics, no podem oblidar una cosa. Ja ho va dir Aristòtil fa 2.500 anys enrere. Aquell que vulgui viure de fora de l'humanitat, de fora de la ciutat, o és una bèstia o és un déu. Aleshores, no seria humà.
Molt bé. Per acabar, diries que el tema de la novel·la és la llibertat?
Sí, sens dubte. És al cap i a la fi un home que pren una decisió i a partir d'allà es fa responsable d'aquella fins a pagar-ho amb un preu molt alt.
La llibertat és un tema recurrent, un dels grans temes de la literatura, del pensament i de qualsevol doncs, disciplina artística, en fi, en els últims, sobretot, 500 anys. Escolta, fins i tot hi ha un llibre, un tros de novel·la de les millors dels últims 20 anys, com és Llibertat, no?, de Jonathan Franzen, no?, que té, fins i tot agafa aquest número. Quin és el teu concepte de llibertat? Què és per tu la llibertat?
Ser lliure és un concepte que encara treballo, aleshores no tinc una resposta definitiva. De fet, si la tingués, seria senzillament perquè ja hagués dit una resposta i hagués mort, perquè no podria treballar més amb ella. Ser lliure, al cap i a la fi, és, a partir de tota aquesta amalgama d'accions que pots triar-ne una i a partir d'allà i de manera voluntària fer-te responsable d'ella. allà està la llibertat. La llibertat no pot partir sense la responsabilitat dels actes que feim.
Molt bé. Recordem, demà a les 6 de la tarda a l'Escola Oficial d'Idiomes, és a dir, a l'Institut Marc Ferrer, la presentació d'aquesta primera novel·la A Topos, d'en Noel Vicenç Boaló, editada per el Feizer. Ell és professor del nostre institut i és escriptor i és pensador, molt interessant, no us ho perdeu, demà a les 6 de la tarda. Gràcies, Noel, per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.